El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.
Vols saber coses sobre les drogues i l'alcohol? Saps si el teu consum és de risc i el dels teus fills i filles? Informa't i assessora't. Aquest és el missatge de la darrera campanya de l'Ajuntament per informar sobre la tasca del Centre d'Atenció i Seguiment del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències, com ja coneixem, el CAS, que depèn del Centre de Salut Mental, un centre que ajuda cada any, i en aquest cas, pel que fa a les dades de 2010, a 315 persones, 315 santcugatencs que han volgut superar les seves addiccions a substàncies com l'alcohol, la cocaïna o el cànnabis. Aquestes addiccions, però, ens haurien de preocupar a tothom, no només els que les pateixen directament. És per això que el programa està destinat també a conèixer els afectats i els familiars, docents i també altres professionals de la salut. D'altra banda, com que ja tenim l'informe que detalla les dades i estadístiques sobre el treball que fa aquest centre, avui en parlarem amb el coordinador del CAS, el doctor Miquel del Río, en la seva visita anual al programa. Senyor del Río, moltes gràcies per ser aquí al Sant Cugat a Fons.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Comencem repassant les dades i després ja parlem una miqueta més a fons del que és la feina que realitza el CAS. Hi ha hagut un augment pel que fa als usuaris que passen pel centre. Hem passat de 264 persones el 2009 a 315 el 2010. Això ho hem d'interpretar en positiu o en negatiu?
Oh, jo crec que en positiu. És dir, en el tema de les addiccions, l'atracció a la xarxa sanitària sempre és una cosa prioritària. Una cosa que sempre ens ha preocupat és els anys que passen entre l'inici de l'addicció i la primera visita, la primera consulta, no? Per exemple, l'heroïna tradicionalment, segons l'Observatori Espanyol, es triga uns 9 anys en consultar, vol dir 9 anys de consum fins a el primer pas per canviar alguna cosa. Algú que ha començat a l'adolescència o als 20 anys ja ha perdut bastant el tren. Llavors, que sigui un lloc acollidor és una de les nostres vocacions i jo crec que augmenti el nombre de pacients que vinguin, doncs és bon senyal, jo penso que vol dir que ho fem bé.
Clar que sí, o també que la gent doncs té menys prejudicis a l'hora d'anar a consultar un metge per
Correcte.
Voler rebre ajuda, no? Que a vegades és el primer hàndicap, que no sabem o no volem o ens fa vergonya que ens ajudi un especialista.
És cert. També, bueno, jo crec que hi ha diverses coses. La primera, crec que l'equip és molt, molt bo, és professional, amb molta empenta, amb moltes ganes, jove, dinàmic, i penso que això ajuda. Penso que tenim una bona aliança tant amb estructures comunitàries del municipi com amb la primària, que ens envia el 40% de les derivacions, com amb la resta del servei, només faltaria el Centre de Salut Mental, el CESMIG, que ens n'envien un 15%. Tot això, doncs, crec que afavoreix una atracció el més precoç possible.
Senyor del Río, voldríem comentar una miqueta les dades de 2010, sobretot fent especial èmfasi en aquestes primeres visites, perquè vostès consideren que aquestes dades són il·lustren una mica quina és la situació que estem vivint i les tendències, com molt bé diu vostè. Home, baixen els percentatges de les addiccions, tot i que l'alcohol continua sent la reina, podríem dir, pel que fa a les addiccions, amb un 51% de les persones que passen. Després continua amb un 19% la cocaïna, continua el cànnabis amb un 17%, continua l'heroïna amb un 8%. I per què diem això de les variacions? Perquè si comentem i veiem les dades de 2009, veiem que l'alcohol, que la cocaïna i que l'heroïna han baixat i, en canvi, el que ha pujat és el cànnabis. Ara tenim més gent, o com a mínim més gent que consulta el CAS i que es tracta el CAS que fuma cànnabis i que consumeix aquest tipus de substància. Aquest augment en concret pot ser degut a que hi hagi més gent jove?
Sí, sens dubte. Jo em penso que s'han anat desplegant doncs, programes des de salut i escola, en alguns llocs piloto, com ho tenim a Terrassa, el programa de suport al CESMIG, és a dir, s'han anat sensibilitzant a professionals, professionals de l'educació, famílies, el risc que suposa el consum, sobretot amb menors, que encara encara estan en procés de construcció del seu cervell, no? I poden patir molt més els efectes del consum de cannabis. Jo crec que hi ha una sensibilització, i això juntat amb una bona coordinació amb altres estructures com el CESMIC, afavorit que vinguin jovenets, inclús menors.
El retrat d'un robot, podríem dir, d'aquest pacient que va al cas, tot i que hi ha diferents casos, però estem parlant segur d'un home, que hi ha una majoria i una diferència aplastant
sempre
entre els homes i les dones. En parlem per què, una miqueta l'edat, quin és el seu estatus, una mica, quin és el perfil d'aquest santcugatenc que es visita aquí?
Del conjunt de tots els
sí,
que veiem...
Sí, si poguéssim fer-nos una idea una mica, com l'atribuiria vostè?
Sí, no, jo crec que és difícil entrar en un esquema general, perquè, com veieu, les edats mitjanes ronden la quarantena i tenim extrems d'edat, o sigui, en tenim, per exemple, miro aquí, 35 amb més de 59 anys, no? És un 10% de la població de 60 anys en amunt, i en tenim 12 per sota de 20. Llavors, aquesta forquilla tan enorme, a part del domini del sexe masculí, això jo em sembla que estem parlant d'una patologia o d'uns trastorns que afecten majorment els homes, però també hi ha variacions importants segons la substància, penso. És a dir, l'alcohòlic. Si veiem, per exemple, els que es visiten per primera vegada a algun lloc, l'edat dels alcohòlics és de 50 anys i porten 32 anys consumint. En canvi, el cannabis tenen 22 anys i en porten 7 consumint, que ja és molt de promits. Vol dir que han començat als 15 i al cap de 7 anys, després de tenir dificultats escolars i dificultats de tota mena, arriben a nosaltres. Però clar, són perfils de població molt variats, no? És difícil fer un retrat robot.
Com a mínim, sí que coincidim que la dona és la que menys es visita. El cas també perquè socialment a sobre està també més mal vist trobar-te doncs, a dones alcohòliques, això ho hem comentat en alguna ocasió, que les dones doncs, es troben també amb aquest rebuig social que culturalment doncs, encara no s'acaba de veure o de concebre que hi hagi dones que consumeixin alcohol. I va directament proporcionalment associat al fet de que les dones no vagin tant al cas?
És difícil de saber. Jo sospito que conforme ens anem equiparant amb diferents coses, com passa amb el consum de tabac, ens anirem trobant amb una proporció més equilibrada d'homes i dones.
Senyor del Río, volíem destacar també, a banda de la feina que vostès realitzen, potser una de les novetats més recents, que és el fet que el programa Eura l'absorbeixen vostès. Expliqui'ns una miqueta com ha anat tot plegat. Aquest programa Eura que tirava endavant l'Ajuntament de Sant Cugat.
Molt bé. De fet, vam créixer junts. O sigui, el cas va néixer el 17 de juliol del 2006, vol dir que celebrem el nostre 5è aniversari d'aquí 5 mesos, i més o menys per aquella època es va posar en marxa també el programa Eura. Eura s'ha dedicat més aviat a la prevenció primària, ha fet tota mena d'intervencions, i pel que fa al servei d'assessorament, dintre d'una situació on s'està repensant una mica a nivell municipal, vam acordar assumir en el cas el que és assessorament a familiars, sobretot, a consumidors, a jovenets, a menors, o a formadors, educadors, altres professionals. És a dir, un servei que assumia la Casa Mònaco i que depenia de l'estructura municipal, doncs hem acordat traslladar aquesta part de l'assessorament al cas.
I en què beneficia això als santcugatencs, ara que això es centralitza en el cas, aquest programa Eura?
Bé, jo em sembla que és el concepte americà del one-stop station o alguna cosa així que li diuen, que vol dir que ho pots trobar tot. És a dir, disgregar les ofertes té els seus inconvenients. Té el seu avantatge quan doncs el cas, per exemple, es pugui considerar que és un lloc que fa fugir gent, que un menor no hi aniria mai, però tal com estem organitzats, hi ha menors que van al CESMIC, hi ha majors que van al CCM, i hi ha menors i majors que van al CAS, jo em sembla que els podem acollir directament, i si hi ha algun programa terapèutic a iniciar, doncs ja es comença directament, jo em sembla que simplifica les coses.
Vostès, la seva feina és assessorar i ajudar aquestes persones que volen tractar-se. Hem comentat també el tema de les famílies. Exactament aquí quin paper hi juguen i com vostès els tracten, també.
Bé, doncs retorno a la preocupació de que la gent trigui tant a arribar. Quan un familiar es preocupa, és la part motivada de l'entorn del consumidor. Doncs pensem que val la pena escoltar-lo, donar-li recomanacions, assessorar-lo i ajudar-lo en la mesura en què això escurçarà el temps de latència en general. És a dir, qualsevol acció, el que en diem prevenció secundària, és a dir, detectar a temps una situació o trastorn i intentar doncs, limitar-la l'abans possible. Bé, doncs som molt hospitalaris, qualsevol mare o pare o major d'edat que es preocupi per un ser proper, doncs pot venir a consultar-nos.
En què consisteix el seu programa de manteniment amb Metadona?
Bé, el manteniment amb Metadona és una opció que s'ha consolidat ja àmpliament a Catalunya des de fa molts anys. Diguem que la dependència d'opiacis encara no està del tot resolt si per certes persones doncs, no és una manera artificial de reequilibrar certes carències. O sigui, admetem que la gent prengui Prozac, però potser no que prengui un opiaci. El resultat, en general, és que aquell que no pot deixar l'heroïna, doncs fer una etapa intermediària prenent un opiaci per via oral, que no col·loca, que no provoca gairebé efectes adversos, doncs l'estabilitza, li permet tornar a una vida normal, i això em sembla doncs, una eina molt útil. I de fet estem creixent, encara que està sota representat aquest programa per població, doncs ja anem per 40 i pico pacients estabilitzats amb aquest tractament.
Senyor del Río, amb la crisi ens droguem més?
Ai, no ho sé.
No sé si s'ha trobat, doncs, no, gent que doncs, hagi recaigut, per exemple, amb l'alcohol, si s'hagi quedat sense feina, si precisament amb problemes econòmics a final de mes, doncs hi ha certes sortides, alguns estudis ho diuen, i no sé si vosaltres doncs, també ho heu percebut des del cas que aquesta època de vaques flaques doncs, ens hem trobat doncs, que hi hagi hagut doncs, potser un repunt pel que fa a la gent que es visita.
La veritat és que sembla una hipòtesi molt atractiva. En el dia a dia sí que veiem que no tenir una ocupació, no tenir una ocupació del seu temps ni una funció social suposa una marginació i una autodevalorització que en certs casos sí que afavoreix bastant una recaiguda. És a dir, la inserció social sempre ha estat un dels eixos per aconseguir la rehabilitació d'un toxicòman, i aquestes dificultats doncs s'associen a desinserció, a gent que està doncs sense feina, amb dificultats econòmiques i que es pot refugiar en una recaiguda.
Es troben molts casos d'una persona addicta, per exemple, a una substància que en consumeixi més d'una a la vegada?
Sí, cada vegada més. Jo diria que l'associació, la politoxicomania, és cada vegada més freqüent, i ho ha afavorit l'increment de la cocaïna, que s'associa molt fàcilment a alcohol i benzodiazepines, o sigui, hipnosedants, calmants.
I parlava vostè d'aquest cinquè aniversari ja que tindrà el cas, i jo suposo que és moment de fer valoracions i de saber doncs a quins objectius s'han assolit i quins són els reptes futurs que té aquest centre, a més ara que se li ha girat més feina amb aquesta absorció del programa EURA. Quina valoració fa, senyor?
Oh, jo faig una valoració molt positiva del que és la integració en el teixit urbà i comunitari. Jo penso que en 5 anys hem normalitzat una oferta terapèutica que feia falta a Sant Cugat. No tenia massa sentit que el que tingués una necessitat en aquest àmbit hagués d'anar a Rubí o a Sarrià o no sé on. Si mirem els motius de consulta, els nous episodis de tractament, per exemple, a proporció de població, es corresponen exactament a tot Catalunya. O sigui, el que ens tocaria en funció de la població és exactament el que tenim. O sigui que podem parlar d'una normalització d'una oferta terapèutica i aconseguir això amb menys de 5 anys, doncs crec que és un èxit. Crec que també ens hem sentit molt ben acollits, en particular per l'Ajuntament i per Salut Comunitària. Ha estat un element clau doncs, per la nostra integració. i també el fet d'estar doncs, articulats amb la primària, tots pertanyem a la Mútua de Terrassa, doncs, que som de la mateixa casa, jo crec que també ens ha facilitat les coses.
Senyor del Río, moltíssimes gràcies per venir com cada any aquí a la ràdio per explicar-nos aquestes dades i sensibilitzar una miqueta la gent que ens escolta, tant aquells que poden tenir un problema i trobar-se que volen anar al cas, com aquells que ho veuen de prop i que són família, que també poden donar un cop de mà. Ja per acabar, quan hem d'anar al cas, l'horari que té i sobretot el procediment per poder fer aquest primer contacte, quin és?
Sí, l'horari que té és una mica botorut, ja us
ho sabem, aviso. Ho sabem, i ho dic, millor que ens ho expliqui vostè.
Us ho aviso perquè respon a diverses coses. La primera és que volíem tenir un horari apte per totes, tots els perfils, o sigui, que pogués cobrir horari d'escolars a la tarda, que pogués cobrir també els matins, i parlem d'un equip petit, potser si morim d'èxit l'haurem d'ampliar el dia que ens ho puguem permetre, o que Catalunya es pugui permetre ampliar alguna cosa, però excepte el dijous que tenim tancat, l'horari és de matins els dilluns, dimecres i divendres, i de tardes els dilluns, dimarts i dimecres, o sigui que és un puzzle una mica complicat. Afortunadament em sembla que l'Ajuntament té previst distribuir un flyer on informa de la via d'accés.
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor del Río, per ser aquí de nou i fins una altra.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín.